Al Taquilla Inversa d'aquesta setmana visitarem l'exposició anual dels artistes i col·lectius del TPK Solstici Ecosistema 1. A Popurri Pop, en Jaume Miranda ens endinsarà en el món de les influencers de lifestyle i a l'altra mirada, l'Òscar Gómez aprofita l'estrena de Superman per parlar de superherois de Mercadillo. Però abans de tot això, ens visiten els protagonistes del Terrats en Cultura a l'Hospitalet, un festival d'altura que porta diferents propostes d'arts escèniques als terrats de la ciutat.
Doncs ja heu vist, avui al Taquilla Inversa volem parlar del cicle Terrats en Cultura i més concretament dels seus protagonistes en aquesta edició estiu 2025 a l'Hospitalet. La primera que s'asseu al nostre sofà és una artista que ha convertit l'experiència migratòria i la identitat queer en part del seu discurs actoral. La podrem veure el proper 18 de juliol al Terrat del Centre Cultural La Bòbila amb Quería ser maricón, pero nací sudaca. Mazorra, què tal? Com estem?
Encantada d'estar aquí una altra vegada.
A veure, Terrats en Cultura és un cicle que vol ser reflex una mica doncs, de la nostra societat, que vol obrir espais de debat, espais de reflexió i per això programa espectacles, per exemple, doncs, com el teu, no? Aquest Quería ser maricón, pero nací sudaca.
Exacte.
Que és un cabaret contemporani, no? On narres les aventures, tragèdies, com a migrant queer. Explica'ns una mica, a veure.
Exacte, sí, és un espectacle, com ben dius, és un cabaret contemporani que està basat una mica, és una història, la meva història, per suposat portada al teatre, és una autoficció que just volia fer aquesta reflexió dins de l'escenari i parlar amb el públic des d'un lloc divertit i cabaret i musical i amb transformisme i posar la pregunta com si de veritat som una societat tan inclusiva com pensem que som, no? Que això, què vol dir arribar a l'Europa oberta i amb, no? que tenim aquest ideal fora d'Europa, no? Com que és el lloc de les lleis i de la naturalitat i de la llibertat i després, vull dir, ja porto 10 anys aquí i després d'uns anys aquí et n'adones que potser hi ha moltes coses que encara hauríem de treballar, de mirar-nos
i que
he pensat, bueno, què millor que un cabaret per també retomar un tipus d'espectacle que fa molt que ja no es fa, que està una mica perdut i que, a més, a Mèxic és una cosa que es fa molt perquè és un projecte molt reivindicatiu i he pensat, pues, ostres, mira, fem un cabaret i anem a parlar d'això.
Mm-hmm. Val, anem a pams una miqueta, anem pel principi, perquè com tu deies és un projecte autoficcionat, per tant mescla elements autobiogràfics amb ficció i on comença aquest viatge una mica d'autoconeixement? No sé si ja comença quan eres petita, ja ens
fem una mica un salt d'aquest aquest personatge, aquesta persona que hem creat per aquest show, ja viu aquí i és un moment en el que parla amb el públic fa una mica una remembrança de pensar des de on quan va arribar, vaig arribar, què pensava d'Europa i ara que han passat tots aquests anys, què penso d'Europa? Què penso de Barcelona molt específicament, no? Comença parlant com d'Europa perquè quan arribes aquí, de sobte és com, uah, tot és nou, i de sobte tu comences a entendre que, bueno, que vius a Barcelona, que Barcelona és diferent a altres espais de la mateixa Espanya, i és això, és aquest viatge de com va arribar aquest personatge, bueno, aquesta persona, i com vaig començar a sentir-me part o no part de la vida d'aquest país, no?
Clar, però és un viatge, entenc. Com ha estat aquest viatge? Jo ja no sé si el teu personal, explica'ns una miqueta el teu viatge personal una miqueta fins a arribar aquí a Espanya, a Catalunya.
Doncs crec que hi ha una cosa que és una cosa que treballem molt en l'espectacle, que és aquesta cosa que vam anomenar com l'anestèsia, que quan arribo sí que tinc aquesta sensació de he arribat a un lloc nou, tot és molt divertit, és com, ostres, Barcelona té aquesta pluralitat i el Pride, el circuit i totes les festes, no? És com de sobte tens la sensació de que has arribat a un lloc fantàstic i conforme passa el temps, aquesta anestèsia desapareix. No? I aquest primera impressió desapareix i comences a adonar-te que encara pateixo un racisme, que encara hi ha doncs, molta homofòbia per la meva manera d'expressió de gènere, que encara hi ha, ostres, com moltes coses que potser no era capaç de veure quan vaig arribar perquè estava molt anestesiada i molt feliç de totes les coses noves, però que ara me n'adono que no és tan fàcil com es pensava.
Clar, no, és el que tu dius, a vegades ens pensem que som els més oberts, els més moderns, els més inclusius del món, no? Però després passa alguna cosa que ens fa veure que realment no ho som tant i potser el teu espectacle el que fa és posar una mica aquest mirall, no? Una miqueta?
Sí, i en els últims anys, a més, clar, les diferències que hi ha, la creació de nous partits polítics que estan fent una altra vegada discurs d'odi i discurs de... que és molt fàcil sortir i dir coses allà dalt, no? I això em fa gràcia de sobte que, no sé si serà la primera vegada, però que es dirà maricón sudaca a la televisió i que no serà per dir una notícia dolenta, que no serà per dir que ha hagut un altre atac homòfob, sinó serà algú al Congrés dient una altra vegada alguna cosa en contra de nosaltres, de les dissidències. Que és com, em fa il·lusió pensar que ara es dirà a la televisió que hauria de ser maricón i així sudaca, agafem aquestes dues paraules i que serà en un modo reivindicatiu. I això...
Clar, tu en els teus projectes sempre inclous molt el concepte de migració, no? Si no m'equivoco.
Sí. Bueno, també estic atravessada per aquest eix i és una mica impossible per mi no parlar de migració. No? Ja en el meu darrer espectacle, que també era un monòleg, vaig parlar de migració i era un... Però clar, eren una migració que parlava d'altres històries, d'altres persones. I sortint d'aquest espectacle, molta gent em deia i la teva història? No? Volem sentir la teva veu. Què penses tu ara de migrar? No? I vaig dir, bueno, pues farem un espectacle que parli de mi, però que faci una reflexió sobre la societat en la que visc, que és aquí, a Barcelona.
T'he llegit una entrevista sobre això que deies, que ser mexicà i no tenir al cap la paraula migració es deu a que vius d'una manera molt privilegiada o perquè no has volgut mirar la realitat que t'envolta.
Exacte. Som els veïns d'Estats Units. Vull dir que el somni americà, el somni europeu, som un país que, malauradament, té molta gent que ha d'emigrar, que es troba en situació de que ha d'emigrar. Jo vaig créixer amb molts amics que no tenien pares, que no tenien família, perquè sabien que vivien en altres països perquè era la realitat política del país, i encara ho és. I clar, les diferències són molt grans, no? Hi ha gent que fa... La meva migració no va ser una migració... No va ser un exili, no va ser una migració obligatòria, per sort, però bueno, vull dir, sí que hi ha moltes migracions complexes i que ja vaig parlar en l'altre espectacle i en aquesta parlem d'una molt específica que és què vol dir migrar i que a més vol dir ser una persona queer i trobar-se en un altre lloc en el que potser la seva expressió de gènere i la seva forma d'identitat creix més. No?
Quines formes d'exclusió t'has trobat aquí durant aquests anys? A veure.
Si fem aquí un llistat de numeració, a veure, jo crec que hi ha una cosa molt gran que és... Bueno, a veure, a més de que hi ha molt classisme i crec que hi ha molt racisme al metro, al carrer, no? La gent que s'apropa, que s'allunya de mi, no? Que quan camino al carrer es canvien de vorera perquè tenen por... I després això, no? Que quan no expresses el teu gènere d'una manera que es sembla que hauria de ser lo normal, lo correcte, doncs les mirades, les fotografies sense el meu consentiment... vull dir, és una cosa constant que passa dia a dia i que, vull dir, fins al dia d'avui, quan surto al carrer, normalment porto cascos i no perquè m'agradi la música, sinó perquè penso que si tinc la música alta, potser puc passar desapercebut i no sentir els comentaris, no? Però, bueno, tot i així, els colzes, els dits que s'apunten, els pares de família que, no, que agafen els seus nens, perquè, no sé, fas por...
Bueno, sembla mentida que encara, no?
És que sembla mentida.
A dia d'avui estiguem parlant d'això.
Clar, clar. I per això volíem fer aquest espectacle, perquè sí, perquè pensem que quan veiem, obrim la televisió i ara, que en aquest mes, que, és, bueno, que acaba de passar el Pride i que estem en les celebracions, pensem que és com, ah, tenim una lluita molt, no? molt ben feta i tot és molt fàcil, però la veritat és que estan passant moltes coses i que crec que és moment que jo, que vinc d'un país en el que crec que fem molt de cabaret perquè necessitem molta la reivindicació i lluitem molt, tinc la sensació que en aquest país hi ha una mica d'això, d'anestèsia, que passen moltes coses, però bueno, no passa res, tenim el Pride, bueno, no passa res, tenim el Circuit, no passa res, no? I que em trobo molt que la gent d'aquest país aixeca molt les mans, no només per fer signes fascistes, sinó també per dir... No és, aquell país d'allà està pitjor que nosaltres, no? I tenen com aquesta sensació de que amb aquest comentari estan millor. És que això no és Mèxic, o això no és Sud-amèrica, això no és...
Ja.
Estem millor. I és com, ostres, no, carinyo, estem molt malament també aquí i parlem d'això, parlem-ne.
Escolta, i aquest espectacle per això ja l'has anat rodant, no? L'has portat a diversos espais, alguns,
doncs
no?
La veritat que no. No? La veritat és que Aterratge en Cultura ens dona l'oportunitat de fer per primera vegada l'espectacle d'una manera oberta.
Val.
Vull dir, en un espai que no és un teatre.
Perquè havia llegit, no sé si l'havies començat a treballar en un projecte...
Estem en el moment de començar. Sí, ara en aquest moment estem treballant en l'espectacle, encara no està estrenat, així que si algú ens veu... Algú ens veu i vol portar-nos a algun teatre, el Teatre Lliure o algun lloc, que pensem que... Vam construir aquest espectacle pensant, volem que això sigui una cosa que es pugui presentar en un bar, petitó, en el Raval o en la profunda Espanya, o que vagi a les sales grans del teatre, que crec que seria important portar veus dissidents, veus migratòries, veus diferents als teatres, al Teatre Nacional. I doncs això, ara Aterratge en Cultura ens ofereix aquesta oportunitat de fer-ho en un espai obert. Doncs. Crec que quan es fa així, la idea cabaretera creix més, no? La gent tindrà la seva birra, farem allà una mica més de cançó i de joc, però en la sala la història més teatral agafa un altre pes. Doncs és un espectacle que també té, com a bona persona queer que soc, també és un espectacle queer, que també canvia segons el lloc i es vesteix diferent i sona diferent. I crec que la rebuda és diferent segons l'espai.
Escolta, a banda d'aquest espectacle, t'hem vist fer res a l'òpera Carmen, sí, no, de Bizet, dirigida per Calixto Vieito, un muntatge transgressor. No sé
va ser una experiència meravellosa. I a més perquè, clar, la direcció de Calixto tenia aquesta cosa de anem a fer aquesta obra que suposa que passa a Espanya i anem a recuperar aquesta Espanya de veritat, no? Aquesta Espanya masclista, que és el que va fer en aquesta reflexió, que al final Carmen no deixa de ser la història d'un feminicidio. I també va ser molt divertit poder explorar aquest personatge que em surt molt bé, que és el masculí, no? L'home macho ibérico aquí. I va ser molt, molt, molt guai treballar, a més, amb gent de l'òpera amb un nivellazo i amb director fantàstic i un equip espectacular, i doncs va ser una experiència molt, molt xula.
I amb un altre equip també que has treballat, amb els Juglars, també.
Exacte.
Vas estar a Matar a un ruiseñor, vull dir que... Que déu-n'hi-do, no?
Sí, que per sort porto 10 anys que vaig arribar a aquest país i que porto treballant bastant. Recordem que és un lloc precari i és veritat que també per les persones que són migrants, que són racialitzades, que són dissidents, que no... encara és més complex. Estic molt contenta, soc molt afortunada de molta feina que he tingut, però encara falta... em poso sempre reivindicativa, em falta, crec, falta molt tornar a veure aquestes persones perquè són el dia a dia a Barcelona. No, no m'agrada anar al teatre i sentir que tota la programació és absolutament nacional i que lo nacional sembla que no som nosaltres. No? Uh-huh. Porto 10 anys aquí i encara em pregunten o encara es qüestionen si jo soc producte català també, si el que jo faig és producció catalana. I penso, home, però si visc aquí, pago els meus impostos aquí, sí, les meves propostes escèniques es fan amb diners públics de Catalunya, i al final, quan arriben les beques o quan arriben als teatres, em fan aquesta cosa de, bueno, és que et posarem potser allà per parlar de migració, el dia de la temàtica, el dia de Pride, i penso, ostres, hi ha molta gent fantàstica que conec, racialitzada, migrant, que estan fent coses fantàstiques i que ens encantaria poder entrar al circuit i així poder demostrar de veritat aquesta pluralitat que Barcelona té. Perquè Barcelona és pluriculturalitat meravellosa i crec que ja és moment de dir això som i hem d'abraçar-ho.
Clar que sí. Doncs animem a tothom a que el dia 18 de juliol, això, al terrat del Centre Cultural La Bòbila, amb aquest muntatge, Quería ser maricón pero nací sudaca, Mazorra, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Moltes gràcies.
Esperem veure't ben aviat.
Esperem que sí.
Que vagi tot molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ullar les propostes musicals que tenim els propers dies a la ciutat i tornem.
Carles Gutiérrez presenta Tot és ara, el seu primer disc en solitari i que mescla el jazz, el pop, la música mediterrània i la música d'arrel. El Centre Cultural La Bòbila acull el cabaret LGTBIQ+, Les gates bajo la lluvia, un espectacle que compta amb les actuacions de Senyorita Julia i Sussex, Isaac Forteza i Satori Romero. El grup Alma de Boquerón celebra el seu desè aniversari
amb la presentació del seu setè disc, Que nos quiten lo bailao. Una festa total apta per tots els públics i que combina la rumba amb altres gèneres com el rock, el funk o el blues.
Des dels anys 90, que Aureli Ruiz reflexiona sobre com l'era digital està transformant la consciència dels humans, i ho fa a través d'uns dibuixos seqüencials que ella anomena Quadernàlia i que denuncien la saturació digital a la qual estem sotmesos.
Com les pantalles s'han fet, diguem-ne, ens han seduït, no? I d'alguna manera, doncs això, no? Els efectes, les emocions, tot sembla que tingui que passar tot, diguem-ne, per això, no? Per aquests nous formats, per aquest nou paisatge, no? Virtual. No?
Els petits dibuixos abstractes d'Aureli Ruiz es converteixen en grans dibuixos performatius sobre paret, que sintetitzen per primera vegada els centenars d'ideogrames automàtics realitzats per l'artista de Reus durant gairebé 20 anys. Ruiz aprofita l'exposició no només per denunciar la submissió col·lectiva a la qual estem sotmesos, sinó també per buscar formes de sanació.
Introduir uns elements acupuntors dintre de l'exposició que ho podem veure en forma de varetes metàl·liques i en forma de varetes també del mateix carbonet amb el qual ha realitzat els dibuixos performàtics aquests grans, que ens indiquen que si ataquem els punts adequats, nosaltres podem d'alguna manera aquest dolor moral que potser estem vivint en aquesta era de magnetitzacions digitals i de conduccions, aquest dolor moral potser d'alguna manera el podem subsanar.
L'exposició al cultiu de si d'Aureli Ruiz forma part del cicle Observatori Tecla Sala, un cicle que busca donar suport i divulgar l'obra d'artistes de llarga trajectòria al nostre país. La mostra es pot visitar fins al 2 de novembre.
Doncs ja us hem dit que avui ens acompanyaven els protagonistes del Terrats en Cultura, abans parlàvem amb Mazorra i ara és el torn de Raúl Jiménez amb el seu projecte musical De los Jardines. Què tal, Raúl, com estem?
Hola, molt bé.
A veure, 17 de juliol, Terrat de Biblioteca de Bellvitge, en format trio. Primera vegada que estàs al Terrats en Cultura o...?
Sí, és la primera vegada i bé, amb molta il·lusió del que com serà i tot això i...
Estàs ben acompanyat, no? Llavors, per això, format, sí. Perquè tu tens la proposta, després en parlarem, no? Però tens una proposta on vas tu sol i després aquesta altra, no?
Mm-hmm. Sí, és el que estic movent ara mateix, perquè, bueno, el projecte, diguem que soc jo i el moc jo per tot arreu i tal, però sempre m'agrada la música feta amb més gent i més instruments i bueno, amb aquest trio, amb la Paula i el Víctor, està sonant molt guai i mira, molt content.
Doncs la teva proposta és la de flamenc d'autor. Si et sembla, comencem a escoltar una miqueta com sona i ens quedem amb Contigo Ser.
Quiero ser contigo una vida o un solo instante. Yo me conformo con lo que tú me dejes ser. Que no quiero pedirte más de lo que tú ya me das. Y ser contigo ha de ser natural y que esto no se impone y si alguien lo hace que sepa que está cerrando un animal salvaje. Quiero quererte bien y contigo ser mientras camino mi viaje. Quiero quererte bien y contigo ser.
Va, a veure, Raúl, explica'ns, com has arribat fins aquí, fins a aquest projecte de Los Jardines? D'on vens?
Bueno, jo he estat de fa molt de temps sempre en agrupacions, així amb amics, i sempre he tingut diversos projectes i tal. I bé, doncs va arribar un moment que vaig dir, hòstia, potser si faig una cosa jo sol, que la controli jo i tal, i surti la música com jo vull... Uh-huh. I llavors em vaig llançar amb això de Los Jardines, fa poquet, fa un parell d'anys. I molt bé, la veritat que molt content.
Clar, però d'on et ve tu aquesta passió pel flamenc?
Bueno, això s'ha anat construint al llarg del temps, perquè jo escolto molta música, tant reggae com rock, com
funk. No hi ha un tema familiar, funk. No tens allò, algun familiar que...
Bueno, la meva família és del sud i llavors sí que tinc arrels allà i tal. I bueno, per la part del meu pare i de la meva família s'ha escoltat flamenc i tal. Però bueno, al principi no m'agradava tant com m'agrada ara. S'ha anat construint.
Quina música escoltes tu ara?
Bueno, de tot, la veritat. Si parlem així més de flamenc i tal, doncs Israel Fernández, per exemple, m'agrada molt. No sé, per exemple, un amic meu que es diu Albert Nieto, que també fa rumba i flamenc i tal. No sé, molts. Hauria de mirar l'Spotify.
Clar, la teva proposta és la de flamenc, però en fusió, una miqueta, no? Explica'ns a veure exactament...
Sí, perquè sempre m'ha agradat una mica el flamenc fusionat. Jo tinc molta... bueno, escolto molt el Bicho, o Miguel Campello, que és ara. I bé, sempre han fet una música de flamenc així fusionat i sempre ha anat una mica en aquesta línia.
Va, escoltem un altre dels teus temes, és Gallo Canta.
He patat mi vida en un sueño banal donde no escogí nada. Y al entrar y cuando me vaya ya no es mi tierra, yo no escucho el gallo y esa laguna se está secando. Canta gallo, gallo, canta, canta gallo, canta.
I escolta'm, explica'ns una miqueta a veure què és el que t'inspira per les teves cançons, per exemple, en el cas aquesta, de Gallo Canta.
Doncs a mi m'inspira molt el que és una mica la natura i també anar una mica en contra del sistema, la veritat. Sempre acabo parlant una mica d'això en totes les cançons que faig.
I el tema que deies això ara, que has dit que t'inspira molt la natura, no sé si té alguna relació amb el tema del nom del projecte, de los jardines, o no? Crec que és...
Bueno, el nom del projecte és una història graciosa, perquè jo sempre em poso una mica nerviós quan parlo i tal, en públic, encara que faci concerts i tot, no? I amb el meu antic projecte, que es deia Quejío, que el feia amb l'Alba Luz, bueno, en un concert vaig estar explicant la cançó del Contigo Ser, que parla una mica de relacions obertes, de poliamor i tal. I bueno, me'n vaig acabar liant moltíssim i no sabia ja on posar-me perquè estava ja, bueno, l'estava liant.
Vale.
I una amiga em va dir, tu ets el niño de los jardines, que sempre te metes en jardines.
Ah, molt bé.
I hòstia, pues mira quin nom artístic. I me'l vaig quedar.
Clar, al final és un projecte, tu comentaves, que te'l fas tu una miqueta, estàs tu sol. Com et mous per la indústria? Com busques els bolos? Està costant, no?
Sí, això és la part més difícil, és la de trobar bolos. Però bueno, vaig una mica, intento estar a tope amb les redes, encara que ara fa uns mesos que estic una mica relaxat, perquè bueno, al final has de ser de tot, no? Que si manager, social media, artista i de tot, no? Però bueno, ho fas al final, no? I res, trobo, de vegades contacten amb mi, de vegades em proposo jo a llocs i bueno, de 10 que et diuen que no, potser hi ha un que et diu que sí, no? I vas tirant. Però bueno, aquesta és la part més difícil, la veritat, d'estar sol.
Bé, en tot cas, Aterrats en Cultura, 17 de juliol, en format trio, però ara també pensava, tu vas estar a l'Hospissona, no?
Sí, també, sí.
A l'Hospissona, que el 2024, com vas viure aquesta experiència?
Doncs superbé, va ser una gran notícia i una gran experiència perquè, bueno, ens va donar l'oportunitat de tocar en una sala amb renom, com és la Salamandra, i amb tots els medis, no?, amb els tècnics, l'escenari i tot, i molt bé, la veritat que va ser una experiència molt... d'aquestes que t'inviten a continuar, no?
Al final, el tema dels concursos, has participat en altres concursos tipus Xiti o Pospisona, per, bueno, és una manera, no?, d'aconseguir una miqueta fer-vos veure.
Sí, sí, jo l'any passat em vaig apuntar uns quants, encara que no m'agraden del tot els concursos de música i tal, però bueno.
Per què?
Bueno, perquè no m'agrada aquesta competitivitat,
bueno,
no?
Però al final però... és sana, no?, una miqueta.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, vale.
Sí,
pots
ficar-te
en un jardí, si vols, eh?
Bueno, ja comencem. No, però sí, està bé, a nivell projecte està molt bé, perquè et donen, diguem, un punt on et poden veure i bueno, és també, no sé, currículum, moviment. Està bé, ho faig per això, també.
Va, doncs com dèiem, 17 de juliol al Terrat de la Biblioteca de Bellvitge. Et veurem en aquest format trio. I res, et desitgem això, que vagi tot molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Que es tiri endavant aquest disc i molts èxits.
A veure què tal.
Ha estat un plaer, que vagi gràcies. Molt bé. Nosaltres ara canviem de qüestió, us parlem ara d'una nova mostra anual dels artistes al TPK, en aquesta ocasió sota el títol d'Ecosistema.
El TPK està immers en un projecte de sostenibilitat que està previst que duri 3 anys i que busca revisar determinats aspectes del seu funcionament, aspectes ambientals, econòmics i socials.
Implica un trabajo donde se va a revisar de una manera holística todo el proyecto. O sea, que no hablamos solamente desde una concepción ambiental, sino que se replanteará la manera en económica, la gobernanza, aspectos sociales, bueno, todo lo que pueda involucrar la idea de sostenibilidad.
Al llarg del 2024, els artistes del TPK s'han formulat preguntes que han anat orientant el seu camí creatiu, preguntes sobre com es relacionen amb la naturalesa i quin és l'impacte ecològic del seu projecte. Ara mostren les seves obres a la tradicional mostra anual Solstici, que enguany s'ha batejat amb el nom d'Ecosistema 1. Una de les participants és la Sílvia, que fa anys que treballa amb el tema de l'aigua i els rius.
Porque hace muchos años que vengo viendo, vengo percibiendo el deterioro y al mismo tiempo el deterioro trae aparejada la contrapartida, que es que la gente va tomando conciencia. Siempre se toma conciencia un poco tarde.
De la seva banda, Montero i Pisuerga van numerar amb tinta de calamar restes que el mar porta i també s'endú.
Se trataba de hablar sobre la incapacidad personal y sobre la incapacidad colectiva. De manera que el hecho de numerar todos estos palos, troncos que el mar nos devuelve, pues resulta que es imposible.
Com a persona migrant, la Sol Galatro s'aferra al concepte d'arrel i també revisa la sostenibilitat del seu projecte.
Mirar la meva feina quant sostenible és. Llavors, intentant estalviar tots els recursos, tots els materials i tots els passos que pogués per dur a terme aquests treballs que, per exemple, normalment d'un dibuix pots fer una foto, fas una fotocòpia de la fotocòpia, no ho he fet directament.
Finalment, l'artista Diego G. ha agafat prestat el títol d'un llibre de Joan Martínez Alier, El ecologismo de los pobres, per reflexionar sobre diversos conceptes político-socials.
Que hay que ir más despacio, que hay que consumir menos, que la migración será la revolución porque vendrán, nos cambiarán de una manera positiva y que igualmente el mar, si sube 2 metros, también desaparecerán muchas cosas que hoy conocemos como cercanas.
L'exposició Ecosistema 1 es pot visitar al Centre d'Art Tecla Sala fins al 14 de setembre. 1, 2, 3, listen. 1, 2, 3, listen. It's Britney, bitch. What?
Va, doncs ja veieu, avui toca endinsar-nos en la cultura pop i, com sempre, qui millor per fer-ho que en Jaume Miranda. Què tal, com estem?
Com va? Molt bé, estic molt content d'estar aquí.
Molt bé, et veig avui com molt ja estiuenc, amb la camisa, així com, no?
És que a mi m'agradaven molt los Manolos.
Ah!
I he pensat que feia estiu ensenyar una mica de pit i, a més, jo, com que estic solter, qui sap, potser trobo nòvio a televisió de l'Hospitalet.
Molt bé. Va, avui de qui ens vens a parlar?
Mira, jo vinc avui a fer 5 cèntims d'un tema que potser molts dels nostres espectadors no tenen molta idea i jo vinc a ajudar-vos una mica a il·luminar-vos sobre aquest tema perquè vinc a parlar d'influencers.
Vale.
I concretament vinc a parlar d'una subbranca dels influencers que són les influencers de lifestyle.
A veure, què són influencers?
A veure, què és una influencer de lifestyle? Lifestyle en anglès significa estil de vida, llavors són influencers que bàsicament el que fan és parlar sobre estil de vida, estètica, moda, maquillatge, salut i benestar, etc, etc. És a dir, vendrien a ser com un poc, sobretot, un referent estètic per les seves seguidores. Clar, les influències de lifestyle sempre se'ls ha criticat una mica per perpetrar una mica com els cànons de bellesa, la normativitat de lo que ha de ser una dona... bàsicament, sí, la crítica va cap allà amb tot el sentit del món, però tot i així jo vinc a parlar-ne d'algunes que són una mica... No te diré contraculturals, perquè m'apareix molt agosarat, però que tenen alguns punts que a mi m'apareixen una mica inspiradors i diferencials de les seves companyes. Vale. Però primer de tot, venc a fer-te un poc un mapa mundi de les influencers veteranes més importants del panorama actual espanyol, les més famoses, les més rellevants, que ja ronden la trentena, perquè usen Instagram, que és una xarxa social, va néixer l'any 2010, llavors gent que té més o menys la meva quinta. Aquí jo són les que jo he volgut destacar. A dalt de l'esquerra tenim Ana Maria Pombo, a dalt a la dreta Ana Jessica Goicoechea, que és catalana, a baix a l'esquerra hi ha Ana Violeta Magriñán, a baix a la dreta Ana Laura Escanes, també catalana, i enmig Ana Dulceida. Com veiem així de primeres, podem dir, efectivament, totes perpetren una mica el que vendria a ser un cànon d'estètica normatiu, cossos, cares i vestimenta totalment usual, continuista, clàssica i canònica de lo que ha de ser una dona entesa com a femenina. Però vinc a destacar-vos principalment una ara, de primeres. Ella és Ana Dulceida.
Ja has posat al centre.
L'he posat en el centre. 3 milions i mig de seguidors a Instagram, catalana, com ja han dit, crec que és de Badalona, si no m'equivoc. I se considera la primera gran influencer de l'estat espanyol, no? Perquè du des del 2009, que va iniciar-se en un blog que tenia, que escrivia moda i feia fotografies, per parlar bàsicament d'això, de maquillatge i moda. Com podem veure, igual que les altres que hem comentat abans per damunt, pues podríem dir això, que és una dona que parla de moda i estètica d'una forma molt continuista i clàssica. Però què va passar l'any 2015, que per cert se compleixen 10 anys, emoció, Ana Dulceida va penjar un vídeo en el seu canal de YouTube on va real canviar vides. L'escoltam.
Muchos de vosotros me preguntáis si soy bisexual, si soy lesbiana o si estoy con una chica. Y sí, estoy muy enamorada de una chica. Soy bisexual, ahora estoy con una chica, me siguen gustando los chicos. Me da un poco de miedo vuestra reacción, aunque sé que sea buena, pero no sé.
Ai, pobreta, no? El moment aquest així, al final...
Bé, és un vídeo que et resulta una mica antiquat com a la seva manera de defensar-ho, la seva bisexualitat, de forma pública, perquè, no sé, em resulta una mica estrany. Se nota que hem canviat cap a
bé. Han passat
de fet,
els anys,
ella mateixa ho ha dit, eh? Jo aquest vídeo ara el veig i jo no ho faria d'aquesta forma, perquè ho havia d'una forma, això, com molt intensa, cap a inclús pejoratiu, o un cert pànic de reacció. He de dir que no va estar equivocada, perquè en el seu moment, 2015, com dic, va anunciar aquesta... nova era bisexual a través de la seva relació amb Nalba Paul i això li va comportar moltíssimes crítiques i atacs a través de les xarxes, però ella, tot i així, s'ha de mantenir ferma en aquesta relació. Tan ferma s'ha mantingut que l'any 2024, és a dir, ara, va tenir la seva primera filla conjuntament amb la mateixa Alba Paul a través del mètode Ropa, que a mi em sembla superinteressant.
Què és això? Mètode Ropa?
Mètode Ropa, bàsicament, és una metodologia in vitro que se practica entre dues dones que volen tenir fills i s'agafa l'òvul d'una i se fica dins la panxa de l'altra. Bé, dins l'úter, perdoneu. O sigui, és com que una faria de forn, perquè m'entenguem, però amb una... Sí? Ho he explicat tot
l'únic que podria. No, ja s'ha entès.
En qualsevol cas, sé que estem en 2025 i pareix que estem molt modernes en moltíssimes coses, però la representació lèsbica sempre ha estat una carència... social i col·lectiva, llavors, que se representi, se mostri d'una forma tan lliure aquesta relació des de fa ja 10 anys. A més, en un gremi que normalment segueix unes línies tan tradicionals, és moltíssim d'agrair, francament. Jo igualment em volia destacar un altre d'aquesta llista que he fet, una de les més importants també, catalana, jo aquí venc a defensar
Catalunya.
Se m'està posant una cara de Puigdemont increïble. A veure, l'altre és Ana Laura Escanes, 2 milions de seguidors. Ana Laura Escanes jo crec que més o menys tothom la coneix, inclús els nostres espectadors podrien arribar a conèixer-la perquè se va fer molt mediàticament coneguda, a pesar de que ja tenia moviment de xarxes socials, no li ve degut en això, però bé, hi va haver un fenomen també de crescuda a través d'això, perquè se va començar una relació amb en Risto Mejide, amb qui se duia 22 anys. Ell en tenia 18 i ell 40. Bé, no faré comentaris sobre aquesta relació perquè vos podeu imaginar el que opin. En qualsevol cas, podríem xerrar de que, en certa manera, el personatge mediàtic d'Ana Laura Escanes el que fa era perpetrar una mica el concepte de dona florero, d'obsequi, o sí, obsequi del seu marit adult i poderós. Bé, idò, mira, un gir que a mi me fascina bastant i que el volia compartir amb vosaltres, l'any 2022, després de 7 anys de matrimoni amb en Risto Mejide, inclús un fill en comú, se van divorciar, i actualment Laura Escanes ha agafat tot un recorregut diferent en quant al seu discurs sobre les relacions en diferència d'edat, i aquí us volia posar un trosset a veure com s'expressa ella.
A veure.
Jo de veritat creia que una pareja con diferencia de edad es viable. Si hay amor, no pasa absolutamente nada. Resumen. Y ahora pienso que no. Que hay muchos factores que sí que afectan. Y uno, el más importante, es el momento vital. Que ha vivido infinitas cosas más que tú. Tiene una experiencia que tú no tienes. Tú tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja. Y creo que eso, o al menos en mi experiencia, llega un momento en el que no te hace feliz.
Jo de veritat creia que... Com ha canviat, no?, el discurs.
Sí, ja t'he dit que al final podríem considerar-la com un poc, amb totes les que he dit, com una pedorra, pot ser clàssic catalans, però al final crec que també té un cert instint d'oratòria, un despertar feminista, parla de temes d'interès, defensa la seva autosuficiència... M'interessa aquest nou recorregut, no?
Sí, jo t'he de dir, la veritat és que de les dues que has posat d'exemples, tant la Dulceida com la Laura Escanes, al principi jo, potser d'això, perquè eren com més joves, no? Els hi tenia una mica de tírria, però amb els anys, el discurs aquest nou que han anat adoptant, a mi m'agrada.
Sí, bé, és que el fenomen de les influències, a més com que aquestes que han parlat són una mica històriques, ja, bé, és que és un món tan modern que quan dus 10 anys ets històric. Clar. Hem crescut amb elles, al final,
sí, sí,
no?
Sí.
Com els processos que elles han viscut, nosaltres també els hem viscut a temps real. Llavors, és com quan comparteixes classe amb algú durant tota la teva escolarització i viatges conjuntament.
Sí.
I d'una cosa així, no sé quina comparativa cap de fer.
Va.
Bé, si vols, anem amb una fornada més jove.
Anem a veure aquesta fornada jove.
Clar, ara estàvem parlant de la fornada veterana, però hi ha una fornada més jove, més juvenil, influencers de lifestyle que se mouen a TikTok, que és com a la plataforma més generació Z, i són tot noies d'uns 20 anys. Si vols, també destac les que per mi són les més importants. Tenim d'esquerra a dreta Lola Lolita, Marina Rivers, Àngela Mármol o Marta Díaz. Com veiem també, elles podríem considerar pues, això, que perpetren cànons estètics, de com ha de ser una dona, com ha de ser sexy una dona, etcètera, etcètera. De fet, TikTok se practica moltíssim. De fet, aquestes quatre influencers de renom el que bàsicament fan és mostrar-se sensuals, fent balls pseudoeròtics i poc més. De fet, és que quasi ni parlen.
Jo hi ha dues que confonc sempre, la Marina Rivers i la Lola Lolita. És que si les confonc, no sé per què.
Bé,
no?
No sé si puc fer un comentari, però és que realment hi ha una cosa de que crec que comparteixen cirurgia totes, perquè
sí,
és que
no?
Al final, que a mi m'és igual si s'operen o no, però me fascina perquè totes realment és difícil diferenciar-les, és difícil.
Sí.
Jo com que no tinc vida privada, sí que les sé reconèixer de 10 quilòmetres lluny, però sí que pas.
Va, Marina Rivers crec que és la que... La que
sí, jo volia destacar precisament a Marina Rivers.
Sí.
Na Marina Rivers, qui és? És una noia del 2002, que a mi això m'entra pavor, perquè jo en 2002 ja podria haver fet la mili si volgués. Ella acumula 7,8 milions de seguidors a TikTok i com podeu veure en aquestes imatges, idò, perpetra una mica el que ja hem dit de lo que passa a TikTok, no? Poca roba, ball sensual... Podríem pensar que potser no és un perfil que és de gaire interès pel nostre programa, per la nostra secció, però és que Marina Rivers no només és ballarina de TikTok, si se pot dir així, també és comentarista televisiva, programes de debat polític i pot arribar a dir coses com aquesta.
Según puedo constatar, la Policía Nacional en 2024 hubo la mitad de ocupaciones de viviendas que en 2023. El número de ocupaciones lleva dos años cayendo y afecta al 0,057% de las viviendas en España.
Y están bombardeando a la población como si le fueran a ocupar la casa cuando saliese a comprar el pan. No es un problema estructural, no es un problema diario.
Es un problema que afecta a muchísima gente.
¿Sabes? No, ¿sabes lo que afecta a muchísima gente? Que los jóvenes no se pueden independizar en nuestro país, que no hay vivienda asequible, que los Airbnb, esos son los fondos buitre. Eso es lo que afecta a los españoles, no las ocupaciones.
Molt bé, la Marina Rivers, no?
Sí, totalment, perquè a més això per ella poden pensar que és un perill, perquè al final posicionar-se políticament d'una forma tan clara i contundent li pot fer perdre certs patrocinis i publicitats, i ella no vol perdre ningú minut per posicionar-se políticament, per parlar en nom de la seva generació, de les seves verdaderes necessitats, plantar cara a un Albiol que potser és contrariat en quant a la seva ideologia política, i a més ho fa des d'un domini de oratòria increïble. Anem a recordar que aquesta noia té 22 anys, o sigui, no apareix fortíssim, i a mi m'agrada moltíssim aquest fenomen d'això, que sigui una pedorra a xarxes socials, i no ho dic en plan pejoratiu, jo també ho soc, però que després tingui aquest complement d'estudis superiors, perquè anem a recordar que la Marina Rivers s'està traient, crec que encara no se l'ha tret del tot, però està en procés, un doble grau en Economia i Dret. Llavors, crec que amb aquests breus exemples demostra que les influencers, i concretament les influencers de lifestyle, que són les més denostades per els mitjans i la gent generalista, hi ha coses on rascar, hi ha gent que sí que m'assembla certament inspiradora i poc més a dir, no sé.
Veig que no has entrat en tema Lola Lolita, no? No has volgut...
Bé, Lola Lolita és un personatge que em fa moltíssima gràcia. És el tiktoker més important d'Espanya. Crec que té com uns 12-17 milions de seguidors a Instagram. És una barbaritat a Llatinoamèrica, per tot. Em fa moltíssima gràcia perquè és una tia genuïnament molt divertida. Però és veritat que potser una vegada desenvolupa un discurs més llarg que les altres, vídeos de YouTube, per exemple, on se poden estendre més, és un absolut desastre, és una classista... Sí, o sigui, és una absoluta inútil. Bé, tot
cancelem,
això ve
degut
a que va penjar un vídeo a YouTube on demostrava com una riquesa hedonista totalment egocèntrica. Bé, no sé, una cosa bastant esperpèntica.
Bé, en tot cas, d'influencers n'hi ha hagut sempre, no? Una miqueta. Ara tenim aquestes, però sí, si mirem enrere...
És que a mi sempre m'ha fet moltíssima gràcia aquesta cosa de que de vegades quan xerres amb els teus pares i tal, quan comences a comentar alguna influencer, perquè jo les comento molt perquè m'agraden de cop, en plan, ai, tinc aquestes ulleres d'Ana Laura Escanes, no sé què. És com... Aquesta idea de el món se'n va a la merda, no? Són la representació de que la societat s'està podrint d'alguna forma, i a mi això sempre m'ha fet moltíssima gràcia perquè, passos enrere i a nivell històric, sempre hi ha hagut influències loques no en el camp digital, que seríem sense Ana Carmen Ordóñez, ni Isabel Preisler, actrius que realment no actuaven, com Nazaza Gabor, que al final era una socialité de Hollywood, o Never Forget, aristòcrates o primeres dames com Jackie Kennedy, Lady Di... Totes aquestes figures, al final, no deixen de ser influències. I probablement, si m'ho anem més enrere, les reines probablement també ho eren, el que tampoc m'ho vull anar tan enrere, perquè no tenim temps.
No tenim temps. Molt bé, Jaume, doncs escolta, un plaer que ens hagis posat una miqueta de llum en tot aquest món.
Ara les heu de seguir, clar.
Ara les hem de seguir.
Crec que tampoc necessiten que les seguiu, o sigui, crec que sobreviuen
igual. No dependrien de nosaltres, però bé. Escolta, molt bon estiu.
Igualment, que vagi molt bé.
I ens veiem a partir del setembre.
Tornaràs morena?
No sé.
Tu ets blanca, no?
Sí. Tu?
Jo és blanquíssima, a part no m'agrada gens a la platja.
Jo tampoc. Si vols, quan tornem fem rànquing, a veure.
Vinga.
Qui està més moreno o més blanc. Que vagi molt bé.
Igualment.
Nosaltres, doncs, el que fem ara és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema i seguim.
¿Listo?
Dispara, Cronkite.
Superman.
Senyorita Lane.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Superman, un film dirigit per James Gunn que mostra un Clark Kent en els seus primers anys com un superheroi on explora la seva dualitat entre ser una persona d'un altre planeta i alhora símbol d'esperança per la humanitat.
Tal vez.
Tal vez no, es así.
Ha entrado ilegalmente en un país.
¿Este va a ser el tono?
Yo no soy la entrevistada, Superman.
Le froid, la faim, la misère le rendaient la vie bien difficile.
Aquesta setmana també s'estrena La mercancía más peligrosa, un retrat de la barbàrie, de la guerra i l'amor com l'única solució viable per existir. Durant la Segona Guerra Mundial, el pare d'una família jueva llança del tren a una de les seves filles i és recollida per una humil parella de llenyataires.
Je ne sais pas quelle espèce il appartient. C'est un sans-cœur.
Así que ya no quieres hacer el amor conmigo nunca más.
Mira, si te soy sincera, nunca he estado enamorada de Eric. ¿Estás bien, mi amor?
Sí, ¿y tú, Ciri?
Cree que lo amo exactamente como él me ama a mí.
I acabem amb Tres amigues, una comèdia romàntica francesa fresca i original i plena de malentesos, romàntics i amorosos.
Sí, le llamo así porque está casado. Tengo la impresión que le molesta.
Subiré de peso si desayuno dos veces al día.
Te vendría bien ganar peso.
¿Te gustaría?
Sí.
Pues hay gente que rompe y rápidamente encuentra
a alguien. Pero también los hay que nunca vuelven a encontrar a nadie. Aún puedes hacer un gesto para retenerme.
I després de les estrenes de cinema, és moment de saludar el nostre expert en la matèria, l'Òscar Gómez. Què tal, com estem?
Molt bé, gràcies.
A veure, doncs hem vist que una de les estrenes destacades d'aquesta setmana és Superman.
Ah, exacte.
No sé quantes en portem ja, però...
Portem unes quantes, no, de Superman, i jo crec que en aquests últims temps s'ha accelerat la cosa, no, amb el tema dels superherois i tal. No sé jo si a tu ets molt de Superman, si t'agrada...
Sí, les de superherois. Superman no seria potser el superheroi allò que tindria en el meu top de la llista, però bé, aquestes de superherois sempre estan bé. Per tu seria el teu superheroi preferit o no Superman?
No, que va, para... Ni de lluny. Em sembla que és tan perfecte, Superman.
Ja.
O sigui, pot fer tot, no? Llavors és... No sé, no és humà, ni tan sols és humà, no? Llavors, no sé, no acabo d'identificar-me.
Bé, avui, en tot cas, és l'excusa, no?, aquesta pel·lícula, per parlar-nos de què avui, de què ens vens a parlar.
Tot així és l'excusa perquè, bueno, tenim pel·lícules amb molt de pressupost de superherois, com aquesta de Superman, no?, que és, té molt bona pinta, hem de reconèixer que té molt bona pinta i que segurament estarà molt bé, però totes les pel·lis de superherois són bones o tenim superherois...
Que són...
De mercadillo, de saldo. Llavors, m'agradaria parlar, fer un repàs, no?, a aquestes pel·lícules una miqueta de superherois, però que es van quedar com... Que no acabaven de...
Clar, però la primera pel·lícula que em portes està protagonitzada precisament per el Superman, el primer Superman, no?
Bueno, no és el primer Superman, tenim uns de més antics.
Sí, però el...
Però jo crec que el més...
El més conegut.
Sí, el més conegut, el més carismàtic, és el Christopher Reeve. I sí, he volgut portar-lo, però no per la pel·lícula de Superman 1, sinó per Superman 4.
4, a veure...
Que personalment crec que és una pel·lícula que no s'hauria d'haver rodat mai a la vida. Tenim aquí, bueno, tenim algunes imatges que ja ens podem fer una idea, no, dels tipus d'efectes i del que va passar. Realment el que va passar és que hi havia una productora als 80, que és la famosa Canon Films,
que n'hem parlat,
no? Culpable de títols com Kickboxer o aquestes de Delta Force o del Chuck Norris, no? I va pagar tota la pasta per tal de tenir els drets de poder fer una pel·lícula de Superman. Però es va gastar tants calés que després no quedaven per al tema d'efectes especials. Llavors, clar, una pel·lícula de superherois i, més a més, un Superman amb uns efectes així tan descolorits, doncs va quedar una cosa una miqueta ridícula. I és molt heavy que jo digui alguna cosa així d'alguna pel·lícula, no?, en general, però és que... Realment no hauria d'haver passat mai.
La pel·lícula que va acabar d'enfonsar una mica la franquícia, no?, en aquell moment, perquè veníem això, 1, 2, 3, i aquesta ja va acabar d'enfonsar-ho.
Ja la tercera part ja és bastant dolenta amb el Richard Pryor, no?, però aquesta ja, la Canon Films, ja va acabar de rematar el tema.
Va, anem per una altra, mare meva. El mundo salvaje de Batwoman.
El mundo salvaje de Batwoman. És a dir, això és una fricada dels anys 60, que, de debò, jo no sé què prenien les productores i el personal d'aquests anys, jo no havia nascut, però havia de ser heavy, hauria de ser una cosa heavy. Entenc que el context és la sèrie de Batman, que era molt colorida, va tenir molt èxit, era molt còmica també, i arran d'aquesta Batmania, doncs va sortir aquest títol del Mundo Salvaje de Batwoman, però que és realment, o sigui, terrible, terrible.
Molt bé, veig que avui has obert, no?, el baúl de...
Sí.
De les pel·lis. De la basura. Sí.
Avui trash, venim trash.
Molt bé, anem per una altra, doncs, no? Sí, anem per...
Sí, continuem.
The Punisher, pel·li del 1989, a veure.
Sí, de Punisher, ara, bueno, ara sí que és bastant famós per les sèries de Marvel, no? De El Castigador o de Punisher, que fins i tot tenen un crossover amb Daredevil, no? Sí. Amb el Voragain. I, però clar, la primera pel·lícula que es va fer d'aquest personatge és aquesta, és The Punisher, és El Castigador. Dolph Lundgren, aquest que era l'Ivan Drago de Rocky IV, o que surt a Los Mercenarios, totes aquestes. I realment és una pel·lícula, però sense sentit, bueno, la miris per on miris, eh?
No, això és pel·li de superherois o és pel·li més de...
Més de
tiros,
còmic,
no? Bueno,
més d'acció, però clar, realment és un personatge de còmic, de la Marvel, per això el considerem com un superheroi, i aquí el tenim. Basura absoluta.
Va, anem per l'única que he vist de totes les que ens portes avui, que és Batman i Robin, una pel·lícula que el repartiment, no? A veure, si mires els noms, inicialment hauries de pensar que, bueno, que la pel·li podria estar bé.
Sí, no? Sí, sí, pels noms, dius, mira, tenim l'Arnold Schwarzenegger, no?
Que fa hi ha George Clooney, hi ha Chris O'Donnell, hi ha Uma Thurman, no?
Sí, Alicia Silverstone. És a dir, tenim un repartiment, molt bé, sí. Tenim el Joel Schumacher, també, sí. com a director, que és, va crear Jóvenes Ocultos, per exemple, que és una pel·lícula de culte dels 80. Però, clar, venim dels Batmans, les dues pel·lícules del Tim Burton, que van tenir molt d'èxit, hi ha qui no li agrada, no passa res. Després d'aquestes del Tim Burton, el Joel Schumacher va fer una tercera, que
Val
és Batman...
Kilmer, no?
Val Kilmer.
Batman Forever, era,
Batman
no?
Batman Forever, sí. I després, que ja era bastant, ja baixava el llistó bastant, però després amb aquesta és com el Superman 4. Un sinsentido absoluto. Va mirar de copiar tot el tema del colorit que tenia la sèrie, però és que no arriba... És a dir, es queda entre mitges de l'acció, de la comèdia, de la fanfàrria... Un sinsentit. Jo no la puc recomanar.
No, avui, és que cap de les que ens portes la recomanes avui, no? Però bé, anem per les dues últimes, que crec que has deixat el millor, no?, pel final.
A veure l'última si és recomanable o no.
La següent és Metal Man,
clar.
Metal Man.
Com explicar això, no? Però això s'ha fet sempre, des que el cinema és cinema i tenim una pel·lícula d'èxit. Sempre ha estat algun aprovechaillo que ha mirat de... Mirar de fer alguna cosa semblant per treure la fama d'aquesta primera, no? Quan va sortir Gremlins, doncs van fer els Munchies, els Ghoulies, els Critters, sortien bitxos per tot arreu. Tiburón, van sortir piranyes, o jo què sé...
També parlar d'això, sí, no?
Sí, van sortir a tot arreu. I llavors, clar, aquí és tan descarat, no? Tenim el Iron Man, va ser un èxit, doncs tenim un Metal Man, que és molt semblant, els colors, la figura... Però, clar, també, de mercadillo, de saldo, no podríem dir.
De sèrie B, no? Iron Man de sèrie B, no?
O Zeta, no? Això és totalment horrible. I aquesta pel·lícula el que té és que vol ser seriosa, que vol vendre un producte entretingut, però com seriós, formal, de superherois, però, clar, no arriba, no té els mitjans per fer-ho.
Va, anem per la perla d'aquesta secció. El increïble Hulk, que no
clar,
Hulk, eh?
No.
A veure.
Increïble Hulk. Jo no sé ben bé a quin personatge es podria estar copiant.
No ho sé. No puc encertar, no.
Clar, tenim la còpia barata, baratíssima de l'increïble Hulk, que aquí ja no s'amaga res i ja tenim un Hulk. Però, a diferència de la pel·lícula anterior, de Metal Man, que vol fer un producte seriós per vendre, aquí, en l'increïble Hulk, bueno, aquí tenim a la bèstia,
sí.
I és increïble, quan comença a caminar és supergraciós, però a diferència de l'anterior, no, mira, sí, increïble,
sí, sí, sí.
La pell de gallines.
Sí, sí, però això al final... Quin rendiment en treuen d'això? No ho entenc.
Clar, el rendiment precisament d'aquesta és que és una pel·lícula que riu d'ella mateixa. No és com Metal Man, que mira de fer un producte seriós, sinó que mira de riure's de si mateixa. És conscient del baix pressupost que té i el que fa és explotar precisament aquesta mancança. No? Què fa? Doncs fa que aquest tipus de producte sigui genial per festivals com el CutreCon, el Comic-Con, aquestes convencions que es fan de cinema cutre.
Molt bé. Pues has acabat per tot lo alto, eh? No? Podem dir la temporada una mica amb aquesta pel·lícula. Ho deixem aquí, Òscar. Ens retrobem a partir del setembre. Que vagi molt bé aquest estiu, descansa, que crec que et fa falta, no?
Sí.
I això, ens retrobem la temporada que ve.
Perfecte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Nosaltres ens acomiadem ja i ho fem amb un tema que fa estiu, és el més nou d'Abraham Mateo i es diu Bailala. La cançó ens serveix per dir-vos que dijous vinent serà l'últim programa on podreu veure alguns dels millors moments viscuts durant aquesta temporada, així que no ens falteu. Fins dijous vinent, que vagi bé.